Bon dia.
Bon dia. Avui no veurem el sol, possibilitat alta de pluja i temporal marítim anant a més.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 15 de desembre del 2025. A Palafrugell veuran sortir el sol d'aquí a 8 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. Una setmana, com deia l'Isaac, on costarà veure el sol amb aquest temps que ens espera doncs, per al dia d'avui i segurament per als propers dies. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Begú i Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que s'ha assolit un acord in extremis perquè els pescadors puguin sortir a la mar 143 dies sense haver d'aplicar noves mesures ambientals. A més, destacarem que la víctima de Bellcaire, que va sobreviure a un atac masclista, revela que es va fer la morta per evitar ser assassinada. I també que a Platja d'Aro han detingut una dona amb 5 ordres de detenció judicials vigents. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb l'alcaldessa de Begú i Esclanyà, Maite Selva, per fer un repàs de l'actualitat municipal i també per fer una mica de balanç de l'any 2025. I com cada dilluns parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguí. De seguida ho repassem tot. Abans hem de fer un repàs als titulars de les notícies aquí al Baix Empordà. Saludem a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Molt bon dia, Maria.
I és que hi ha un acord in extremis perquè els pescadors puguin sortir a la mar 143 dies sense haver d'aplicar noves mesures ambientals.
La flota d'arrossegament podrà sortir a pescar 143 dies al 2026, sense aplicar noves mesures ambientals. El govern espanyol ha aconseguit un acord amb la Comissió Europea que evita una retallada del 65% prevista inicialment.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que la víctima de Bellcaire, que va sobreviure a un atac masclista, revela que es va fer la morta per evitar ser assassinada.
La dona agredida per la seva exparella a Bellcaire d'Empordà ha començat a recuperar la memòria i ha explicat que es va fer la morta per sobreviure. El presumpte agressor va matar el seu fill i va tornar per rematar-la. La víctima recorda detalls que apunten a una planificació i l'home va ser detingut hores després a Torroella de Montgrí.
Saludem ara la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I és que han detingut a Platja d'Aro una dona amb 5 ordres de detenció judicials vigents.
La policia local la va localitzar després d'identificar un vehicle vinculat a robatoris amb el mètode de les abraçades. En comprovar la seva identitat, es va confirmar que tenia 5 ordres de detenció actives de jutjats de diversos punts de l'estat.
I l'aeroport de Girona suma 40.293 passatgers durant el mes de novembre. Això significa un 2,8% menys que l'any passat, Marta.
La terminal gironina incrementa un 14% el nombre d'operacions.
I la Costa Brava tanca una temporada de creuers de rècord amb 69.000 passatgers i un impacte econòmic de 6 milions d'euros, Joan.
El port de Palamós ha assolit el seu millor registre amb 65.000 passatgers, mentre que Roses ha triplicat els visitants respecte a l'any passat, arribant als 4.000. Tot i els bons resultats, des de la Generalitat apunten que no poden créixer indefinidament per motius de sostenibilitat.
I 8 municipis gironins acumulen un 85% de residus mal separats, Marta.
Les autòpsies de residus fetes a 8 municipis gironins mostren que més del 85% del que hi ha a les bosses de rebuig no hi hauria de ser. El projecte impulsat per la Diputació de Girona posa en evidència l'excés de matèria orgànica, el malbaratament alimentari i l'abús de productes d'un sol ús.
I I els preus pugen 3 dècimes al mes de novembre a les comarques gironines, Mariona.
L'augment s'explica sobretot per l'encariment de la roba i del calçat, coincidint amb la proximitat del Nadal. La inflació interanual, però, es manté estable al 2,5% gràcies al descens dels preus vinculats al sector turístic.
I parlant d'augment, també creixen les insolvències personals i els desnonaments a les comarques gironines.
Aquest any, gairebé 770 gironins s'han declarat insolvents, un 13% més que l'any passat, segons dades judicials. Entre gener i setembre, també s'han executat més de 800 desnonaments a la demarcació, amb una mitjana de 3 al dia.
I la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà presenta la seva nova collita a Figueres, Joan.
Figueres va acollir la presentació de la nova collita de l'Oli de l'Empordà amb un oli verge extra de qualitat excel·lent. L'acte va incloure tastos, música i nous productes promocionals com un pack d'olis i un passaport per fer oli a turisme.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que Can Genís arrenca el 2026 amb una programació juvenil que combina tallers, oci i formació pràctica.
L'oferta inclou tallers de ceràmica, discjòquei, cuina i espais de benestar, així com una sortida d'hivern. Les activitats es faran entre gener i març amb places limitades.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Pedro Sánchez ha allunyat la idea d'un avançament electoral, i és que el president espanyol assegura que no pensa plegar tot dia els casos de corrupció que afecten el seu entorn polític i també les denúncies d'assetjament sexual que hi ha hagut dins el partit. Ho ha explicat en un míting a Càceres en plena campanya electoral a Extremadura. I el líder d'extrema dreta, José Antonio Kast, serà el nou president de Xile. La matinada d'aquest dilluns, el candidat ultraconservador ha guanyat la segona volta de les eleccions amb molta contundència. Gairebé 6 de cada 10 electors, és a dir, el 58%, han votat perquè el país sud-americà faci un gir radical a la dreta. Tot i que la candidata comunista, Janet Jara, va guanyar la primera volta aquest cop, la resta de partits conservadors han donat suport al candidat d'ultradreta. I commoció a Austràlia per l'atac terrorista contra una festivitat jueva a la platja de Bondi Beach, a Sydney. De moment, les autoritats han confirmat 16 víctimes mortals, entre els quals un dels tiradors i una trentena de ferits. És el pitjor tiroteig del país en els darrers 30 anys i la policia continua les investigacions sobre el que ja han confirmat com un atemptat. I males notícies pel món del cinema, perquè han trobat morts a casa seva amb signes de violència l'actor i director Rob Reiner i també la seva dona Michelle Singer. Mitjans com la revista People o TMZ han publicat a primera hora del matí que han trobat els dos cossos al seu domicili de Brentwood a Los Angeles, plens de ferides provocades per una arma blanca. I un jutjat de Barcelona ha condemnat el Servei Català de la Salut per indemnitzar amb 67.146 euros un pacient per mala praxis en l'atenció que va rebre al cap de Malgrat de Mar quan hi va anar per un tall fet amb un cúter al polze de la mà dreta. I saludem l'Isaac Vilà per començar a fer un repàs a la previsió meteorològica. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs molt bé. Espero que el temps que ens acompanyi no sigui tan desastrós com el que s'ha anat comentant aquest cap de setmana. Quin temps tindrem?
La setmana comença amb aquest temps encapotat i que serà la tònica de temps, la dinàmica de temps d'aquesta propera setmana, ja que esperem força episodis d'inestabilitat al llarg dels propers dies. Bé, ara mateix la temperatura és molt suau a tota la comarca, entre els 14 i els 15 graus, i és que estem sota la influència d'aquest vent de xaloc que ens envia aquest aire marítim, aquest vent marítim temperat, i fa que la temperatura no hagi baixat. La precipitació s'ha quedat a l'interior, a l'extrem nord-oest, a Colomers, han caigut 5 5 litres des de les 12 de la matinada i a les Olives 3 litres per metre quadrat o a Verges 1 litre i mig. La precipitació, fruit d'aquest vent de xaloc, quedarà concentrada més a l'interior. Per tant, esperem que avui dilluns la possibilitat d'algun plogim al Baix Empordà sigui elevada, però, insistim, la precipitació més important quedarà a l'interior de les comarques de Girona i poder sembla que aquí al Baix Empordà, en aquesta situació, com a mínim, quedarem una mica al marge. La possibilitat de precipitació és elevada, però la més important quedarà a l'interior. Destacar el temporal marítim que anirà creixent d'alçada al llarg d'aquesta jornada, arribant als 2 metres aproximadament al final del dia. Demà dimarts continuarem amb aquest temps insegur i amb possibilitat de més precipitacions.
Doncs veurem com ens acaba acompanyant aquest temps, com ens acaben influenciant aquestes precipitacions. Gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Veurem com evoluciona per al llarg de la setmana i nosaltres fem una petita pausa i de seguida continuem amb aquest Supermatí. Fins ara.
Supermatí. Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
Compres de Nadal? Llistes infinites, presses, l'IVA que et fa saltar del sofà... A Ferreteries Espada de Palafrugell et posem les coses fàcils. El 20 de desembre t'ho treus de sobre i sense IVA. Avança les compres, estalvia i viu un Nadal amb més calma. Ferreteries Espada de Palafrugell. Aquest Nadal tot és més fàcil.
Aquestes festes compra el comerç de Palamós associat a FECOTUR. Un any més, els nens i nenes podran pujar el carrilet de Palamós i fer un viatge pels carrers més cèntrics de la vila. No oblideu demanar el tiquet als establiments col·laboradors, que també us permetrà tenir un descompte al Parc Infantil de Nadal. Consulteu dies i horaris a fecotur.cat. Aquest Nadal, comprant el comerç de FECOTUR, entrareu al sorteig d'un xec regal de 1.000 euros i 5 premis addicionals de 100 euros cadascun per gastar els nostres establiments associats. El comerç de Palamós, associat a FECOTUR, us desitja bones festes.
Has de fer un regal i no saps què triar? Doncs unes ulleres d'Òptica Gràcia. Sorprendre i quedar bé? Doncs unes ulleres d'Òptica Gràcia. T'ajudem a triar. Les ulleres són el regal perfecte per aquest Nadal, fins i tot per tu. Vine a Òptica Gràcia de Palafrugell o Platja d'Aro. També online. OpticaGràcia.com. Fàcil i còmode des de casa i te les emboliquem per regal. Òptica Gràcia, una mirada al Nadal.
Aquest Nadal deixa't sorprendre per la màgia de Pals, un poble que brilla com mai. Gaudeix de l'encesa de llums amb xocolatada, tallers creatius, el Nadal al carrer, concerts solidaris, els pastorets i el pessebre vivent. Els més petits viuran aventures amb la ludoteca, el patge reial i una cavalcada plena d'emoció, música i llum. Vine amb la família i viu moments inoblidables en un entorn de conte. Del 4 de desembre al 7 de gener, viu Nadal màgic a Pals. Tota la programació a pals.cat.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
I nosaltres, abans de continuar amb aquest repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, escoltem el comentari que ens porta avui l'Adrià Pujol.
Hola, bon dia. Benvolguts oients de Ràdio Capital. El meu comentari d'avui té a veure amb el Nadal. Aquests dies, aquesta prèvia, aquesta calma tensa que precedeix els dies de Nadal, els dies de festa, m'he trobat molta gent, molts amics i coneguts, en què la tònica general era dir que feia mandra, no? que s'acosten aquestes dates en què, bé, ens hem de repartir la majoria, entre diversos parents, famílies, branques, hi ha dinars, hi ha sopars, hi ha regals, i això ens atabala una mica. I cosa estranya en mi, aquest any a mi m'ha agafat per dir, i per això us ho comento, per dir que mirem d'agafar-nos-ho bé. És a dir, saps cuinar? Cuina alguna cosa per la gent? Se't dona bé organitzar? Doncs ajuda a muntar aquell dinar, aquell sopar, o aquella remesa de regals, o el tió, o el que sigui. Però el cas és que, mira, aquest any a mi el Nadal, que sol fer força mandra, sempre, des de sempre, aquest any m'ha agafat una mena de cosa, deu ser l'edat, que m'ha fet dir, pensar i posar-me a actuar en el sentit de dir, va, anem a contribuir, anem a mirar d'agafar el relleu també en aquella persona, que sempre sol ser una dona, però en aquella persona que fa anys i panys que junta la família perquè sap fer una bona escudella, perquè té una casa on hi ha una taula gran, etcètera, etcètera. I he pensat, tu, posem-nos, remenguem-nos, diguem-ho així, i posem-nos a ajudar i a preparar coses, perquè amb el Nadal, no sé si us passa a vosaltres, però a mi em passa, és que cada any la prèvia em fa mandra, ja us ho he dit, però un cop ha passat, penses, ostres, que bé, un any més, no? He pogut estar amb una taula, amb amics, amb familiars, mentre fora fa fred i a dins s'hi està molt bé. Aquest és el meu missatge de Nadal d'aquest any. És una mica, com ho diria, és una mica de tieta, és una mica entranyable, és una mica carcúndic, si voleu, però us ho volia dir. Jo crec que bon Nadal, posem-nos-hi tots i totes, i a veure si arribem a l'any que ve amb una mica més d'escalfor, amb una mica més de ganes de dir, va, som-hi, que paga la pena. Vinga, que vagi bé.
Doncs ens quedem amb aquest comentari de l'Adrià Pujol i això, aquest esperit nadalenc que ens està inundant aquests darrers dies en aquestes prèvies a les festes de Nadal. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui. I després de sentir el comentari de l'Adrià Pujol, hem d'anar a fer balanç, no?, abans de que acabi l'any, i per això anem fins a Begur i Esclanyà per conèixer com ha anat aquest any el 2025 al municipi. I és que fa poques setmanes, a més el consistori va aprovar els pressupostos per l'any que ve per un valor de 18,6 milions d'euros. I per parlar una mica de tot això ens visita l'alcaldessa de Begur i Esclanyà, Maite Selva. Bon dia.
Bon dia, Maria. Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I és que dèiem, no?, que vau aprovar aquests pressupostos amb aquest increment, no?, del 0,81% respecte al de l'any passat, i us vau passar en tres criteris per poder-los aprovar, que són la responsabilitat econòmica, la priorització de les inversions en curs i també el manteniment de la qualitat dels serveis públics. Què vol dir tot això? Com es reflecteix, no?, en aquests pressupostos municipals? I no sé si hi ha gaires canvis, no?, respecte als pressupostos d'aquest any 2025.
No, és molta de la continuïtat, és un pressupost de la continuïtat del 25, el que farem en el 26. Estem immersos en molts projectes i és continuar l'execució d'aquests projectes fins a acabar-los de realitzar.
Esclar, quins són aquests projectes, no?, que té en marxa l'Ajuntament i en quina fase es troben, no? Em ve el cap ara mateix, per exemple, aquestes obres a la Font de Baix, que justament l'altre dia vaig passar-hi per davant i vaig veure com d'adelantades estaven. No sé si aquesta és la sensació, si un projecte com, per exemple, a la Font de Baix és el que es contempla en aquest pressupost o n'hi ha d'altres que potser no es veuen.
No, sí, és el projecte de la Font de Baix, els vestidors del camp de futbol, i després també hi ha algun que altre projecte dels Fonts Generations que també encara estan per acabar, que s'acaben en aquest exercici del 26. Per tant, estem en aquests projectes que estan ja en fase d'execució, i tot el 26, o sigui, els vestidors del camp de futbol sí que s'acabaran a l'abril del 26, i la Font de Baix anirem més cap al primer trimestre o per finalitzar-ho del 2027.
Per tant, aquest projecte de la Font de Baix, que encara li queda una mica, és aquesta primera fase, recordem-ho, no?, que aquest projecte es va dividir en dues fases. Aquesta primera fase, què contempla, no?, quins són els aspectes que contempla, i entenc que el podríem veure en funcionament ja a mitjans del 27, no?
Exactament, exactament. Està clar i és evident que a final del 26 veurem ja molt, molt i molt el que serà, el que serà aquest projecte, i els acabaments seran més dintre del primer trimestre del 27. Si tot va bé, aquest és els timings que tenim i el que esperem que sigui una realitat.
S'estan aconseguint els timings que s'havien proposat en un primer moment, perquè recordem-ho que sí. Aquest projecte havia quedat aturat, no?, per aquesta reclamació, no?, que es va fer, que al final es va desestimar, però s'estan complint una mica els timings que s'esperen, perquè recordem-ho que, per exemple, les dependències de la policia local anirien en aquest edifici de la Font de Baix, no?
Sí, en aquest edifici va les dependències de la policia local, Protecció Civil, Serveis Socials i el nou ambulatori. Per tant, sí que s'està seguint, i estem, de moment s'està complint els timings previstos, o sigui, anem amb temps, anem amb forma, i per tant, de moment, si no hi ha cap complicació, l'obra va fent el seu procés dintre dels temps establerts.
I no ho sé si tenen contemplat, en acabar aquesta primera fase, iniciar la licitació de la segona fase, o no sé en quin procés es troba aquesta segona fase d'obres a l'edifici. No sé si tenen contemplat des de l'equip de govern intentar iniciar aquest segon pas.
No, a veure, és que no és una segona fase, estem parlant, o sigui, és un projecte integral i es fa tot. L'únic que sí que el que està per acabar de definir és el que serà la ròtula d'aquest edifici, que són tres plantes, per entendre'ns, que amb una, que és la que queda a nivell de carretera, aquí sí que ja tenim força clar que anirà un punt d'informació de turisme, i ara estem amb la segona i la tercera, o sigui, la primera i la segona planta, que són dos espais que hem d'acabar de definir.
Canviant una mica de tema, no?, perquè Begur és un dels municipis que presenta una taxa de reciclatge més alta, i un dels canvis, no?, que vau incorporar en la darrera aprovació de les ordenances fiscals va ser aquest canvi en la taxa de recollida d'escombraries, no?, que així en termes generals, qui, al final, qui menys recicla o qui més embrut és el que acaba pagant un import més alt, no? No sé si podríem resumir la taxa d'aquesta manera, si com tenen previst aplicar-la, no?, en el municipi de Begur, perquè crec que té tres branques a contemplar, i d'aquestes tres branques se'n derivarà l'import que pagaran els ciutadans del municipi. Com creieu que funcionarà això?
No.
I com es desenvoluparà, no?, en aquest 2026, que serà el primer any que s'aplicarà?
Bé, el que nosaltres hem aprovat i que s'aplicarà a partir del gener del 26 és la taxa justa. La taxa justa no és més que el que la gent pagarà pel que recicla. No el que paga el que recicla menys pagarà més. No, no, no. El que recicla menys pagarà menys també. O sigui, pagaràs per ni menys ni més, sinó és la taxa justa.
La justa.
Pagaràs pel que generes de residus. És així de clar.
Perquè aquesta taxa el que contempla, no?, és aquesta part fixa, llavors hi ha una part variable que contempla aquestes entrades, no?, a l'àrea d'emergència, i també, no?, per la quantitat que es genera de residus, no?
Bueno, a nosaltres el que fem, o sigui, una cosa és, nosaltres el sistema de recollida de Begur és el porta a porta.
Exacte.
Per tant, o sigui, el porta a porta, tu trauràs el dia que et correspongui el que toqui, i pagaràs per lo que has tret aquell dia i per aquella franja. I després hi ha l'extra d'anar a les àrees d'emergència. Hi ha uns mínims que no té cost, però després, si passes aquests mínims, sí que després incrementes el preu d'anar a l'àrea d'emergència.
Creieu que aquesta taxa justa es podria aplicar en altres municipis? És a dir, Begur podria ser un primer model d'aquest tipus, no? Ja és un exemple, no?, de reciclatge porta a porta, però a més d'aplicar aquest tipus de taxa més justa, no?, pels seus ciutadans?
Sí, per què no? Jo penso que sí. Jo penso que sí, que podríem ser un exemple per a altres municipis que puguin aplicar també aquesta taxa justa. O sigui, al final el que s'ha anat a buscar és una taxa que sigui exactament la paraula justa, o sigui, que no sigui ni més ni menys del que correspon, sinó el que correspon pagar pel que generes de residus.
Canviant una mica de tema, no? M'agradaria recuperar una conversa que vam tenir un dels darrers cops que vam parlar, que és l'habitatge, no? Continua sent una mancança que tenim aquí a la nostra comarca. No sé, Begur, en quin moment, en quin estat es troba quan parlem d'accés a l'habitatge, no? De facilitar aquest accés a l'habitatge a col·lectius joves i a altres col·lectius que a vegades es veuen afectats per no poder accedir a un espai, no?, habitable. No sé si des de l'Ajuntament s'estan plantejant línies de treball en aquest sentit. Hi ha alguna cosa que en els propers mesos es podria desenvolupar per mirar de treballar en aquesta línia?
Bé, nosaltres des de l'inici del 2019, quan vam entrar al govern, i jo en soc alcaldessa, un dels objectius prioritaris és l'habitatge, fer habitatge. Sí que és cert que quan vaig entrar em vaig trobar en una situació que no hi havia cap terreny ni cap espai possible per poder fer habitatge protegit. El que vam fer va ser iniciar, mirar realment quins terrenys teníem en el municipi per poder-los esdevenir que fossin habitatges protegits, i estem ara mateix molt focalitzats en un terreny que tenim a Esclanyà, un terreny que vam tenir que fer una modificació puntual del POM, amb el que va comportar, era un terreny per equipaments, el vam modificar i és un terreny per fer habitatge protegit. Al costat n'hi ha un altre terreny per poder fer habitatge de renda lliure. I bé, estem en aquest... o sigui, s'ha d'urbanitzar. Nosaltres hem començat a fer l'urbanització i estem en negociacions amb promotors per a veure si arribem a bon port i podem fer una part d'habitatge protegit en aquesta part. Estem en negociacions encara.
Estarem pendents d'aquestes negociacions. Abans d'acabar, m'agradaria comentar-li, no?, ja que estem a les portes, no?, d'aquest Nadal, d'aquestes festes, com us prepareu al municipi per gaudir de totes aquestes dates assenyalades, i si tenim una agenda d'activitats àmplia per poder venir a Begur i Esclanyà a passar les festes.
Sí, tenim una agenda que vam començar a finals de novembre, però el mes destacat ja va ser el dia de l'encesa de llums, el 6 de desembre, i del 6 de desembre fins al 6 de gener tenim moltíssimes activitats adreçades a totes les edats, des de grans fins a petits, perquè tothom en pugui gaudir d'aquests dies de festes de Nadal. Per tant, una vegada més, encoratjo i animo a la gent a que en participi, que se la facin seves aquestes festes, aquestes activitats, i que en gaudeixin molt i que passin unes molt bones festes de Nadal.
Doncs ens apuntarem a aquestes dates i totes les activitats. Maite Selva, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i seguirem de ben a prop aquestes obres de la Font de Baix, també tot el tema vinculat amb l'habitatge, i bueno, esperem que passeu unes molt bones festes i també una bona entrada d'any aquí a Begur i Esclanyà. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
I quan falta un minut per entrar a 9:15 del matí, continuem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, perquè hem de destacar l'acord in extremis perquè els pescadors puguin sortir a la mar 143 dies sense haver d'aplicar noves mesures ambientals. La flota d'arrossegament finalment podrà sortir tots aquests dies a pescar durant el 2026. El govern espanyol ho ha aconseguit projecte després d'arribar a un acord amb la Comissió Europea que evita així una retallada del 65% dels dies, que era la que estava prevista de manera inicial, Marta.
La flota d'arrossegament del Mediterrani podrà sortir a pescar 143 dies al 2026, els mateixos que enguany, sense necessitat d'aplicar noves mesures ambientals. Així ho ha anunciat el ministre d'Agricultura i Pesca del govern espanyol, Luis Planas, després d'assolir un acord amb la Comissió Europea. Segons Planas, aquest resultat és un èxit evident per al sector pesquer, que també hi ha una forta reducció de l'activitat per l'any vinent. La proposta inicial de la Comissió Europea preveia una retallada del 65% respecte al 2025, deixant la flota amb només 9 dies de pesca a l'any. Aquesta xifra suposava una reducció dràstica dels 27 dies actuals per embarcació i allunyava molt el sector dels 143 dies que finalment s'han acordat. Per poder mantenir el nivell d'activitat del 2024, Brussel·les exigia implementar noves mesures compensatòries. Entre aquestes mesures hi havia l'ús de malles més amples. Segons el ministre espanyol, moltes d'aquestes tècniques ja han estat aplicades aquest any i no caldrà fer canvis addicionals al 2026. Espanya ha treballat conjuntament amb França i Itàlia per aconseguir més dies de pesca i frenar la proposta inicial de Brussel·les. Les negociacions van començar dijous i han durat fins la matinada de dissabte.
I la víctima de Bellcaire, que va sobreviure a un atac masclista, revela que es va fer la morta per evitar ser assassinada. La dona agredida per la seva exparella, Bellcaire d'Empordà, ha començat a recuperar la memòria i ha explicat aquest fet. El presumpte agressor va matar el seu fill i va tornar per rematar-la. L'home va ser detingut hores després a Torroella de Montgrí, Joan.
L'agressor, que estava en procés de separació, va entrar a casa de la víctima de matinada. Va apunyalar mortalment el menor i va deixar greument ferida de la mare. Segons fonts del cas, la dona ha començat a recordar detalls que podrien demostrar que l'atac va ser premeditat. La vigília del crim, l'home hauria trencat un pany intern de la porta i va demanar unes claus de recanvi amb l'excusa de recollir roba. L'endemà va deixar les seves pròpies claus a la feina, cosa que, segons els investigadors, podria haver fet per simular que no podia entrar a la casa. Durant l'atac, la casa estava a les fosques. La dona recorda la cara de ràbia de l'agressor i la mirada desconcertada del nen. Va dir al fill que marxés de l'habitació i tot seguit es va posar de costat i va restar immòbil fent-se la morta fins que l'home va marxar. Quan es va intentar arrossegar cap a la porta per demanar ajuda, l'agressor va tornar. Va entrar a la casa, la va arrossegar fins a la cuina i la va colpejar de nou. Una hora després, la dona va recuperar el coneixement i va aconseguir demanar ajuda amb una veïna. El presumpte autor va fugir cap a Torroella de Montgrí, on s'havia instal·lat recentment amb els seus pares. Els Mossos d'Esquadra el van detenir poques hores després. Portava sobre l'arma utilitzada en l'agressió i l'home va reconèixer haver atacat la seva exparella, però va negar el crim del menor, afirmant que el nen havia anat plorant cap a la seva habitació.
I la policia local de Platja Aro deté una dona amb 5 ordres de detenció judicial en vigor. Els fets van tenir lloc dijous 4 de desembre, quan agents de paisà del grup de delinqüència urbana van detectar un vehicle sospitós relacionat amb robatoris comesos mitjançant el conegut mètode de les abraçades, Mariona.
Els policies van iniciar el seguiment del vehicle i, en observar que una dona hi accedia com a acompanyant, van procedir a interceptar-lo. Durant la identificació de les dues persones i l'escorcoll del cotxe, la sala de comandament va informar que la dona tenia 5 ordres de detenció judicials vigents. Les ordres havien estat emeses per diversos jutjats, entre ells el de Bilbao, Tudela, Salamanca, La Rioja i Reus. Davant aquesta situació, els agents van procedir a la seva detenció immediata. La dona va ser traslladada a les dependències policials, on es va dur a terme les diligències corresponents abans de posar-la a disposició judicial.
I l'aeroport de Girona suma 40.293 passatgers durant el mes de novembre, un 2,8% menys que l'any passat. La terminal gironina incrementaria un 14% el nombre d'operacions, Marta.
L'aeroport de Girona ha tancat el mes de novembre amb 40.293 passatgers, fet que suposa una xifra lleugerament inferior a la recollida l'any passat. La disminució és del 2,8%. Malgrat tot, l'acumulat de tot l'any permet salvar els números a la terminal gironina i tot indica que es tancarà l'any fregant els 2,2 milions de passatgers, consolidant una evolució positiva respecte als últims anys. De fet, entre el gener i el desembre, l'aeroport ha registrat 2,13 milions de passatgers i això suposa un 9,5% més dels que hi havia en els mateixos mesos que l'any passat. Pel que fa a les operacions, s'han fet 1.582 aterratges i enlairaments, fet que suposa un augment del 14,1% més que el mateix període de l'any passat. La terminal de Vilobí d'Onyar tancava el 2024 a punt d'arribar als 2 milions de passatgers, una fita que ja ha superat aquest 2025.
Malgrat les bones perspectives per tancar el 2025, el mes de novembre no ha estat positiu per l'aeroport, que ha registrat una petita davallada en el nombre de passatgers. En l'últim mes s'han registrat, com dèiem, 40.293 passatgers, fet que suposa un 2,8% menys dels que hi havia el novembre del 2024.
De tota manera, Ryanair, que és la principal companyia que opera a l'aeroport, ha incrementat el nombre de passatgers. Concretament, ha transportat 38.230 passatgers al novembre, que suposa un creixement de l'1,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Una altra de les principals companyies que treballen a la terminal de Vilobí d'Onyar és Jet2, que també ha tancat un mes positiu, tot i que més distància que Ryanair. Al novembre, l'aerolínia anglesa ha comptat amb 1.397 passatgers, un 16,1% més dels que hi havia al novembre del 2024. Pel que fa a nacionalitats, destaca el creixement del públic britànic. En tot novembre, 7.803 persones del Regne Unit han trepitjat l'aeroport gironí, fet que suposa un creixement del 46,2% en comparació amb l'any passat. El mercat britànic se situa en segon lloc, per darrere del belga, que lidera la llista amb 8.060 passatgers i un creixement del 24,8% en comparació amb l'any passat. Aquestes xifres contrasten amb la davallada de passatgers alemanys. Al novembre n'hi ha hagut 5.428, que suposa un 37,8% menys dels que hi havia al novembre de l'any passat. També ha caigut el mercat italià, amb un 24,4% menys de visitants. Per altra banda, l'estrena dels vols a Bucarest i Bòsnia que ha fet Ryanair certifica el bon funcionament, ja que els usuaris de nacionalitat romanesa se situen en cinquena posició i els bosnians en sisena.
I la Costa Brava tanca una temporada de creuers de rècord amb 69.000 passatgers i un impacte econòmic de 6 milions d'euros. El port de Palamós ha assolit el seu millor registre amb 65.000 passatgers, mentre que Roses ha triplicat els visitants respecte l'any passat, arribant als 4.000, Joan.
El secretari general de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha qualificat la temporada de creuers d'importantíssima, on s'han registrat xifres rècord tant en nombre d'escales com de passatgers. Nadal ha subratllat la tendència a la desestacionalització dels creuers amb arribades en temporada mitjana i baixa.
Jo crec que aquest és un any importantíssim perquè hem batut rècords, diguem, en el conjunt dels dos ports de Palamós i Roses hem tingut 80 escales, 69.000 passatgers, això és un rècord. A Palamós, diguem, especialment, hem tingut 65 escales i 65.000 passatgers, per tant, també rècord a Palamós, i el que és més important és la repercussió econòmica que té en el territori, que ha sigut de gairebé 6 milions d'euros, amb un increment respecte a l'any passat del 29%, no? Per tant, rècord de passatgers en el conjunt dels dos ports, rècord de passatgers a Palamós, rècord d'escales.
El port de Palamós ha tancat el 2025 amb 65.000 passatgers i 65 escales de creuer, amb un increment del 30% en escales i un 27% en passatgers respecte a l'any anterior, assolint així un rècord històric. En aquest municipi, un 63% dels creuers han arribat en temporada baixa. L'alcaldessa del municipi, Maria Puig, ha celebrat que el tancament de la temporada coincideixi amb l'arribada d'un creuer a Idaluna, que feia escala per primera vegada al municipi. A més, s'estima que cada passatger quan desembarca en un port a escala i visita la destinació gasta de mitjana 90 euros.
Aquesta mitjana de despesa al territori de l'entorn d'aquests 90 euros, per tant, aquest impacte positiu al comerç i a tots els serveis especialitzats. Estem convençuts que repetiran escala tots aquests creuers i que la propera doncs, serà una temporada igual de bona o millor. I en tot cas això, que es consolida aquest destí de Palamós i Roses, en què està treballant el territori amb aquestes experiències especialitzades i aquestes activitats singulars que oferim doncs, als passatgers que baixen.
A més, també destaca que l'atractiu de Palamós és la proximitat del port al centre de la ciutat i que és el comerç els que els acull.
I canviem de tema perquè 8 municipis gironins acumulen un 85% de residus mal separats. Les autòpsies de residus fetes a 8 municipis de Girona mostren que més del 85% del que hi ha a les bosses de rebuig no hi hauria de ser. El projecte, impulsat per la Diputació de Girona, posa en evidència l'excés de matèria orgànica, el malbaratament alimentari i també l'abús de productes d'un sol ús. Marta.
Més del 85% dels residus de les bosses de rebuig dels municipis gironins no hi haurien de ser. Aquesta és una de les principals conclusions de les anomenades autòpsies de residus, una iniciativa de la Diputació de Girona que s'ha dut a terme durant el mes de novembre a 8 municipis del territori. Les anàlisis han permès comprovar que en la majoria de casos la matèria orgànica i els aliments malbaratats representen més de la meitat del pes de les deixalles. Aquest fet evidencia que la fracció orgànica no es separa correctament, fet que empitjora el funcionament del sistema de recollida. Un altre problema detectat és l'ús excessiu d'envasos d'un sol ús, principalment de plàstic i de productes higiènics com bolquers, tovalloletes o compreses, que es podrien evitar amb opcions reutilitzables. Aquests residus suposen un 37% del volum total analitzat. Les autòpsies també han identificat materials com roba, joguines o petits electrodomèstics que podrien haver estat reutilitzats o reparats. En gairebé tots els municipis s'hi han trobat blisters de medicaments que haurien d'haver estat portats a punts específics de recollida. El projecte ha inclòs activitats educatives com el joc de l'autòpsia de residus, pensat per ensenyar bones pràctiques a famílies i infants. Amb aquesta iniciativa, la Diputació vol fomentar un canvi d'hàbits de consum i impulsar una cultura més responsable amb la gestió dels residus.
I canviem de tema perquè els preus han augmentat 3 dècimes aquest mes de novembre a les comarques gironines, principalment per l'encariment de la roba i el calçat, en un context marcat per les compres prèvies a l'època de Nadal. Mariona.
Aquest grup de productes ha registrat la pujada més destacada del mes, mentre que els subministraments bàsics, com la llum, l'aigua o el gas, s'han mantingut estables respecte a l'octubre. En canvi, preus vinculats en el sector turístic han tornat a baixar. Els allotjaments s'han abaratit més d'un 10% d'un mes a l'altre i els viatges organitzats també han registrat descensos, coincidint amb el final de la temporada turística. Aquesta caiguda ha compensat l'augment d'altres productes i ha fet que la inflació interanual es mantingui pràcticament invariable, situant-se al 2,5% a les comarques gironines.
I al llarg d'aquest any ha augmentat també el nombre de gironins que s'han vist obligats a declarar-se insolvents i demanar ajuda als jutjats per fer front als seus deutes.
Entre gener i setembre, gairebé 770 persones han recorregut a la via judicial per intentar sortir d'una situació econòmica límit, una xifra que representa un increment del 13% respecte al mateix període de l'any passat. La majoria d'aquests casos corresponen a particulars que s'han acollit a la llei de la segona oportunitat. Les dades del Consell General de Poder Judicial també mostren un repunt en els desnonaments. Durant els primers 9 mesos de l'any s'han executat més de 800 a la demarcació gironina, la major part per impagaments de lloguer, fet que situa la mitjana en 3 llançaments diaris. Tot plegat reflecteix que la pressió econòmica continua afectant moltes famílies, malgrat les mesures de protecció social vigents.
I la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà presenta la seva nova collita a Figueres. L'acte va incloure tastos, música i nous productes promocionals com un pack d'olis i un passaport per fer olioturisme, Joan.
La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà ha estrenat un nou pack amb 4 varietats d'oli verge extra pensat per regalar durant les festes de Nadal. Només es pot adquirir a les presentacions oficials de la collita. També s'ha posat en marxa un passaport d'oleoturisme que permet segellar cada visita als trulls i obtenir descomptes. Participen els trulls Hort de l'Albera, Adena Argudell i Empordàlia. El passaport té una validesa de mig any. A Figueres l'acte ha comptat amb la presència dels regidors Manel Rodríguez i Pilar Sánchez, del president de la denominació d'origen protegida, Simón Casasnovas, i diversos productors. La jornada ha inclòs una actuació de jazz i un tast de bombons amb oli de l'Empordà combinant tradició i innovació gastronòmica. L'oli de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà es produeix en varietats locals com Argudell, Corivell i Lleida Cadaqués i una de tradicional com és l'Arbequina. El cultiu es concentra en unes 900 hectàrees entre les serres de l'Albera, Rodes, Montgrí i les Gavarres, amb sòls pobres que donen caràcter a l'oli. La varietat Argudell és la més predominant i la que defineix la personalitat d'aquest producte.
I Can Genís de Palafrugell ha anunciat la programació d'activitats per als mesos de gener, febrer i març. Una proposta que tindrà tallers creatius, espais d'oci i eines pràctiques per al jovent. El calendari combina activitats continuades i sessions puntuals amb opcions que van des de la ceràmica i el modelatge fins al dibuix, la cuina i el curs de disc jockey. L'equipament també incorpora propostes vinculades a interessos actuals, com una jornada de joc i també una sortida d'hivern. Ferran.
La programació inclou formacions orientades a les necessitats del dia a dia, com el taller per la recerca de feina o les sessions de gestió emocional. Les activitats es reparteixen al llarg del trimestre amb inscripcions ja disponibles al web de Can Genís i amb places limitades. D'altra banda, durant el mes de novembre, l'alumnat de tercer d'ESO ha participat en dinàmiques per expressar els seus interessos i necessitats.
I nosaltres, abans d'acabar aquest supermatí, escoltem una mica de música amb Aitana i Superestrella.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda. Eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí d'avui dilluns 15 de desembre, hem de parlar d'oci i de tecnologia digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia.
Com estem? Com comença la setmana?
Bé.
Sí, sí, no?
Sí. Comença bé, comença bé.
I avui comencem parlant de les cerques més populars durant aquest 2025 a Google. Clar. M'encanta això.
És un clàssic, això.
Sí, no?
Doncs arriba el desembre i una de les tradicions digitals més consolidades és fer un cop d'ull, aviam què ha buscat la gent a Google. Les preocupacions meteorològiques i les emergències han estat al capdavant de les cerques d'aquest buscador. L'apagada general del 28 d'abril o... bé, la pluja i avisos, no?, i incendis. Aquestes dades les ha fet públiques la mateixa companyia i el que recull Google és que s'ha consolidat com un... bueno, s'ha consolidat com un termòmetre del que la gent busca. Altres temes que han despertat molta curiositat són, per exemple, el nou papa de Roma, també qüestions geopolítiques com la flotilla de Gaza. En l'àmbit de l'entreteniment també ha destacat la còmica Lala Chus i el programa La Revuelta. A més, el Premi Planeta 2025, que també continua generant polèmica i interès, diria
jo. És que jo és el que anava a dir, eh? Crec que és més polèmica que interès, no? Sí. Perquè... bueno, això és un altre tema, sí, però
deixem-ho aquí, la gent que segueixi buscant, la
sí,
gent.
Sí, exacte.
També, pel que fa a l'oci, el cinema i les sèries han tingut un pes molt, molt rellevant. Busques com Nora, Cirat, La Infiltrada, també, per exemple, Nosferatus, Weapons, The Brutalist, El 47, uh-huh. Superman, Emilia Pérez i Adolescents.
Emilia Pérez, que això sembla que queda molt lluny, però recordem-ho, els Oscars van tenir allò... La seva tirada.
Sí, 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 clar. També han compartit quines han estat les preguntes més habituals que han formulat els usuaris. Moltes cerques comencen per qui és o per què. I, per exemple, hi ha hagut molt interès per saber qui és això, el nou papa de Roma, la Lala Chus, o diferenciar entre els cantants Andy Lucas. Qui és l'Andy i qui és el Lucas?
He de dir que jo també faria aquesta cerca.
Clar, és que...
jo sé que un d'ells té problemes amb el nas.
Sí.
No et sé dir quin.
Clar, la gent ho busca. També s'han destacat explicacions tecnològiques com ara fer fotos amb intel·ligència artificial o quin va ser el motiu de l'apagada del 28 d'abril, que jo crec que hi ha gent que encara s'ho segueix preguntant per què. A més, hi ha hagut preguntes relacionades amb política internacional, com ara per què Israel ataca Iran o per què els papes canvien de nom. En definitiva, aquestes cerques doncs, es donen una imatge força precisa de les inquietuds d'aquest 2025 que ha tingut la gent a Google.
Però bueno, està bé. O sigui, està bé buscar a Google, el que passa que hem de ser una mica curosos amb la informació que filtrem, eh? Perquè a vegades...
sí, sí.
Els resultats de cerca són una mica allò...
bueno, i si no et quedes prou convençut amb el Google convencional... cap a ChatGPT.
Exacte, que també et pot donar resultats, no?
Exacte.
Perquè justament, no, ChatGPT, que aquesta ha estat l'aplicació gratuïta més descarregada a l'App Store aquest 2025 a l'estat espanyol. Zero sorpreses, eh?
Zero sorpreses, sí, sí. Doncs ChatGPT, l'aplicació d'intel·ligència artificial d'OpenAI, ha acabat el 2025 com l'app més descarregada en dispositius d'Apple. En segona i tercera posició hi trobem dues apps molt relacionades amb l'entreteniment digital, els videojocs, Blockbust i Roblox. No he jugat a cap dels dos, eh?
Ah, jo tampoc, eh? Però això de Roblox ho he sentit d'anomenar més d'un cop, allò...
home, si és de les més descarregades ha de ser...
sí, sí, sí.
Ha de tenir anomenada. Sí, també sí. Hi trobem plataformes com Temu, el conegut mercat electrònic de productes a preus molt baixos, i Threads, la nova xarxa social impulsada per Meta. Si ens fixem en aplicacions de pagament, també hi trobem, doncs, Terema, una aplicació de missatges enfocada a la privadesa, GCE Smart IPTV Pro, que permet veure televisió a través d'internet, i Autosleep Track, una eina per controlar el son des del rellotge d'Apple Watch. I també en tauletes el segueixen GoodNotes, és una app per prendre punts de forma digital, i també Google Chrome en dispositius Apple. No està mal.
Jo t'ho dic que també la tinc, vull dir.
No.
Perquè, no ho sé, per exemple, per utilitzar el Chromecast i coses d'aquestes, no?, electròniques, intel·ligents, sí. Doncs la veritat, bastant útil.
No, sí. A mi m'agrada. I pel que fa a aplicacions de pagament per tauletes, també lidera Procreate, una potent eina de disseny i de dibuix, seguida d'IdoSeo, també molt utilitzada en l'àmbit educatiu, i Nomad Sculpt, orientada a la creació de 3D. I quan a jocs, el que et deia, Blockbust, Roblox, Crash Royale, i en les que es paguen, Minecraft, seguida de Balatro i Pou. El Pou és la caqueta aquella, tan graciosa em sembla.
No faré el comentari perquè no crec que no faré més comentaris a partir d'aquí, eh? Però tele, amb el Pou, allò va tenir el seu boom, allò quan tenia jo 12 anys, 15.
Doncs encara es porta,
veu. Mare meva.
Sí.
Ostres, tele, vull dir, sí. No sé, és com un Tamagotchi al mòbil, sí. Vull dir, és això, eh?
La gent està sola i
sí, no, busquen
companyia d'una caqueta.
Està clar, però bueno, no farem més comentaris. Sí. Parlant d'intel·ligència artificial, o sigui, parlem d'intel·ligència artificial, sí. Perquè Spotify ha començat a provar una nova funció que permet descriure en paraules què volem escoltar.
Sí.
Com es fa això? Perquè venim de l'Spotify Wrapped i totes aquestes coses, no? Que hem vist el rap de tothom.
De tothom. Menys el meu, que jo no l'he publicat.
Jo tampoc,
passo de donar publicitat.
Jo
tampoc. Pago molt a Spotify, ja està.
Jo tampoc l'he publicat, perquè dic... crec que només m'interessa a mi, em fa gràcia mirar-m'ho i dic...
I ja
que
està.
Bé, ja està. Sí, molt bé, sí. Felicitats. Doncs, què és això de...
Doncs sí, t'explico, perquè Spotify ha iniciat les proves d'una nova funcionalitat que incorpora la intel·ligència artificial generativa dins del procés de creació de llistes de reproducció. Aquesta nova opció es diu Prometheus Playlist i permet donar més control als usuaris sobre l'algoritme de recomanació musical que fins ara ja tenia. Les novetats principals és que l'usuari pot indicar mitjançant una descripció escrita quin tipus de música vol escoltar. Per exemple, es poden fer peticions com ara música dels meus artistes preferits dels últims 5 anys o bé cançons de pel·lícules taquilleres o d'alguna concreta. A partir d'aquestes indicacions, el sistema analitza tot l'historial musical que conté des del primer dia i genera una llista personalitzada que es manté actualitzada i pot evolucionar amb el temps.
No sé si m'interessa, perquè no tinc els mateixos gustos musicals que fa 10 anys, eh?
Bueno, pots dir en els últims 5 anys, també.
D'acord, em sembla millor, eh? Perquè és que... allò que passes per moltes èpoques i escoltes de tot.
Doncs l'indiques, sí, és que ho sabrà.
Però només ho fan musicals, perquè hi ha tot el món del podcast, no? Vull dir, de moment musical,
sí. Què més volia explicar? Doncs, per exemple, que aquesta funcionalitat forma part d'un canvi més ampli en el concepte de personalització dels serveis. L'objectiu és donar més poder als oients per ajustar el que escolten i afinar les seves propostes. I també cal dir que de moment aquesta funcionalitat només es troba en fase beta als usuaris de Nova Zelanda a la versió de Premium. Però és molt probable que els resultats siguin positius i Spotify l'acabi implantant a tots els països.
És molt específic a Nova Zelanda.
Bueno, perquè deuen tenir allà alguna seu i estan fent proves en un país concret. Però ho veurem segur, eh? Perquè quan Spotify prova alguna cosa, ho acabem veient.
Doncs, a veure. I anem ràpid perquè parlem d'una investigació important a Europa. La Comissió Europea està analitzant si Google ha fet servir continguts per entrenar la seva intel·ligència artificial sense compensar els seus autors.
Doncs sí, la Comissió Europea ha obert això, una investigació antimonopoli per determinar si Google ha abusat de la seva posició dominant en l'àmbit digital, especialment en relació amb l'entreteniment i ús dels models d'intel·ligència artificial. Segons la Comissió, hi ha indicis que Google podria haver utilitzat continguts publicats per empreses i creadors de continguts, com ara notícies, vídeos o textos, sense oferir una compensació adequada. Aquesta pràctica, si es confirma, podria violar, doncs això, les normes de competència de la Unió Europea. Una de les qüestions clau és que Google fa servir contingut en els seus nous formats de cerca d'IA i aquests sistemes generen respostes visuals o conversacionals a partir de dades de tercers, que sovint es mostren per sobre dels resultats orgànics tradicionals. I la comissió també investiga si Google ha imposat condicions injustes als propietaris de contingut, aprofitant-se del fet que moltes empreses depenen de l'accés a la plataforma per arribar al seu públic. I això podria haver provocat una situació en què els editors es veuen forçats a permetre l'ús del seu contingut per no perdre aquesta visibilitat.
Per tant, és aquest joc de si tu no em deixes, jo no et deixo.
Exacte. Sí, és una cosa fotuda. I a més, Brussel·les també posa el focus en l'ús del contingut de YouTube per entrenar els seus models generatius. Google ha desenvolupat eines com el Nano Banana que per cert fa uns vídeos increïbles, i Gemini pel seu text i multimodalitat, que també acaba d'estrenar la versió 3 i també...
Déu-n'hi-do,
eh? La preocupació és que per entrenar aquests models s'hagin també utilitzat dades de creadors de contingut del YouTube sense tampoc oferir-li unes opcions clares de remuneració. Per tant, una mica en entredit... com Google està evolucionant aquesta intel·ligència artificial.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Martí,
molt bé,
per la secció d'avui dilluns, i ens tornem a retrobar ja al gener.
Doncs vinga, cap al gener.
Que vagi
doncs
bé.
Bones festes.
Exacte, bones festes.
Molt
ens
bé.
Tornem a retrobar. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Totalment tapat a tota la comarca, amb precipitacions més importants a l'interior del territori d'anar fent, i temporal marítim que anirà més al llarg d'aquesta jornada. Demà dimarts continuem amb aquesta situació de pluges.
Doncs nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adéu, adéu, que passeu bon dilluns.